Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Què tal? Bon dia. Com esteu? Passen ara 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Avui és 14 de setembre del 2020. Benvinguts a Ràdio Montblanc, benvinguts al 107 de la FM. Ens hi tornem a posar una temporada més aquí al Bon Dia Montblanc a les 10 del matí puntuals per portar-vos cada dia a aquesta hora l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà. Hem fet uns dies de vacances durant l'estiu, tot i que hem continuat treballant per preparar la temporada, però vaja, el programa, el Bon Dia Montblanc, torna avui a l'antena. Tot just el dia que també han tornat a milers de nens i nenes a les escoles d'arreu del país, també, evidentment, a Montblanc. Hem estat a l'inici del curs i de seguida escoltarem algunes de les veus protagonistes d'aquest dia. Enguany històric, després de més de 6 mesos sense classes, sense nens i nenes als centres escolars. És, sens dubte, la notícia del dia, d'aquest dilluns dia 14 de setembre, l'inici d'un curs escolar incert, evidentment, marcat per la pandèmia i per la crisi sanitària del coronavirus, que, evidentment, també marcarà aquest curs polític, social, econòmic i també, evidentment, de ràdio. Tot plegat us ho expliquem aquí, a la vostra emissora local. Arrenquem el Bon Dia Montblanc d'aquest dilluns de 14 de setembre del 2020. Som-hi!
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem, com sempre, repassant la previsió del temps per aquest dilluns.
La previsió del temps.
Una previsió del temps que, com sempre, anem a buscar el Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber quin temps ens espera avui a les comarques del Camp de Tarragona. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui tornarem a gaudir d'un temps estiuenc al Camp de Tarragona. En general, el cel ha d'estar serè o poc ennuvolat, sobretot pel pas d'alguns núvols alts que seran més abundants a partir de la tarda, quan podrien deixar el cel mig ennuvolat. També a la tarda algun núvol d'evolució diurna cap a punts de muntanya i ara al matí algun cap a la costa. La temperatura serà semblant a la d'ahir, per tant, valors màxims que poden fregar els 30 graus en molts punts, fins i tot superar-los, sobretot cap a l'interior, i el vent en general serà fluix amb domini del component sud durant el dia. De cara als propers dies, sembla que el temps serà molt semblant, encara amb temperatura estiuenca, que potser de cara al cap de setmana canviï una miqueta el temps. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és, doncs, la previsió del temps per avui, arreu del Camp de Tarragona.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc. L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Com dèiem, avui és 14 de setembre i avui milers de nens i nenes d'arreu del país han tornat a les escoles. Avui, després de 6 mesos tancades, han reobert els centres escolars enmig d'una gran incertesa. El curs comença amb molts interrogants, amb molts dubtes de com el coronavirus, de com el Covid-19 afectarà novament el curs escolar. Des del Departament d'Educació no s'han cansat de dir que les escoles no es tancaran, a no ser que la situació sigui insostenible. Per tant, veurem com evoluciona. A Montblanc també centenars de nens i nenes han tornat avui a l'escola. A l'escola Les Muralles de Montblanc, pràcticament 500 alumnes que avui han començat el curs. Enguany, amb 27 grups, fins ara n'eren 21, haver de desdoblar alguns grups ha fet que se n'hagin fet 27 per aquest curs. A totes les classes, menys de 20 alumnes, menys a tercera primària, on hi ha 21 alumnes, i s'han ocupat també tots els espais de l'escola per poder fer les classes de manera més segura. la sala d'audiovisuals, també els gimnasos, vaja, que a tot arreu de les coves hi ha enguany espais habilitats per fer classe. Avui hem estat a l'inici del curs escolar, hem estat a l'escola i, per exemple, hem parlat amb dos nens, amb un nen i una nena, que començant avui el curs, amb la Laia i el Martí, i això és el que ens explicaven.
Molt, molt, molt els amics. Els amics és el que més. Els amics, doncs, jugar amb ells. La pena és que m'han separat de la meva millor amiga.
I el pati. Sí, el pati, perquè fa molt de temps que no vaig al pati i encara me perdré pel pati, perquè... I aquest any no sé què farem amb tan pocs nens. No sé com farem els equips de futbol.
Doncs aquestes eren algunes de les preocupacions de nens i nenes aquest matí a primera hora, en un dia en què també s'ha estrenat canvis en la mobilitat a l'avinguda Doctor Folk, on està situada l'escola Les Muralles de Montblanc. Recordem que aquesta zona, molt concorreguda cada matí, a les hores punta de l'escola, presenta canvis. D'una banda, s'han eliminat llocs d'aparcament a tota l'avinguda, s'han canviat i s'han posat aparcaments en bateria a la muralla, al carrer Muralla Sant Jordi, cantonada amb l'avinguda Doctor Folk, aquell tram d'aparcament. Allà, doncs, s'han guanyat aparcaments. I, d'altra banda, s'ha habilitat un espai tot just davant de l'escola, molt més gran, ja que els pares i mares no poden entrar al centre escolar i, per tant, han habilitat un espai més gran que la vorera actual per poder-se esperar cada matí a portar els nens i nenes a l'escola. N'hem parlat amb el regidor de Mobilitat, Oriol Pallissó, i també amb la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Montblanc, Carme Pallàs. Escoltem primerament a la regidora Carme Pallàs.
Com sabeu, les escoles totes, llars d'infants, escoles de músiques, han hagut de fer un pla d'obertura amb tota una sèrie de requisits dictats pel departament. Una de les recomanacions que feia el departament era que no s'entrés a les escoles i, donat el volum d'infants que van al Col·legi de les Muralles, doncs amb la directora i l'equip directiu, quan van fer el pla, es va creure oportú doncs fer una acció, més que res perquè tenien molt ben programades les entrades i les sortides, però sí que hi havia una mica de neguit en quant a l'acumulació de persones fora de l'escola.
No sé si a banda d'això s'ha hagut de fer alguna actuació més, s'utilitzarà algun espai municipal per fer classe o ja les escoles amb els seus centres ja s'han pogut adaptar?
Sí, en principi a Conca Activa es farà un mòdul dual, però les escoles al final hem pogut utilitzar tots els espais, gimnasos, biblioteques, tot el que ha calgut, però al final s'han pogut reorganitzar d'una manera, doncs penso que molt ordenada i molt correcta.
No sé una mica quin ha estat el treball conjunt amb l'escola a l'hora de fer aquestes mesures. Entenc que hi heu treballat conjuntament per definir-ho, no?
Sí, de fet, amb la directora hem tingut contacte pràcticament tot l'estiu. També he d'agrair la seva bona voluntat i la feina, perquè ha estat tot l'estiu, amb la dificultat que això ha suposat en un mes d'agost, intentar fer amb un tècnic de mobilitat doncs tot aquest pla i després, evidentment, buscar pressupostos, trobar empreses en un mes d'agost perquè poguessin executar l'obra doncs per quan comencessin l'escola. Hem tingut dificultats també amb el temps, la pintura s'ha retardat una mica, les pilones probablement, que després ja ho explicarà l'Oriol, no estaran acollades, però s'ha buscat una altra mesura provisional i el que sí que farem és que la propera setmana, juntament amb el tècnic de mobilitat, el regidor i jo mateixa, i com no amb la sergent, amb la Raquel, que també, tot i fer vacances, tinc una molt bona predisposició, doncs anirem un dia allà in situ, una mica també per valorar, i evidentment farem seguiment amb l'equip directiu de com ha anat funcionant doncs, aquests primers dies d'escola. S'ha d'aprovar, estem en una situació molt excepcional i cal anar provant les coses i anar solucionant els dubtes i les coses que no funcionin dia a dia.
I escoltem també el regidor de Mobilitat, Oriol Pallissó.
De fet, com que fa més de mig any que ja estem treballant amb el pla de mobilitat, una de les coses que contemplava en aquest cas concret davant del Col·legi de les Muralles doncs era una zona que es diu un petó i adéu, que és aquella zona on volíem que els cotxes aparquessin per deixar la canalla i entrar doncs, de forma segura dins de l'escola. Això s'ha hagut de reconvertir. Llavors hem fet un espai més ampli pels pares, perquè en aquest cas no poden entrar dins el pati del col·legi. I llavors doncs, el que hem fet és habilitar que fos una vorera com molt més ampla, ni que sigui marcat només amb una línia groga, ara aniran unes pilones, i així tenir més espai i més seguretat a l'hora de deixar els infants al col·legi. Exacte, això sempre és el tema més delicat quan traiem aparcament, però en aquest cas hem pogut buscar una solució per suplir aquestes 10 places que s'atraien de davant del col·legi i es posaran de forma en bateria a la muralla Sant Jordi, ja que ara només és d'un únic sentit. En principi és excepcional pel tema del Covid, però com dèiem, també està pensat ja per fer aquesta zona d'un petó i adéu. Per tant, si el funcionament és bo i després de passar aquest virus que ens ha colpejat, tot funciona, ho deixarem d'aquesta manera. I també, quan acabem el pla de mobilitat, el que està claríssim és que intentarem, i ara és un bon moment, en aquest moment de pandèmia, de fomentar la mobilitat sostenible i que com més gent pugui anar a peu, com més gent pugui anar amb bici a les escoles, és el que estem buscant i el que intentarem fer amb una campanya explícitament per això.
Doncs així ha estat a nivell de mobilitat o inici de curs. Anem a conèixer ara com s'ha organitzat, com s'ha preparat aquest inici de curs. El passat divendres vam anar a veure a la directora de l'escola Les Muralles, la Mari Vallès. La nostra companya Jordina Moix va conversar amb ella.
Mari Vallès, directora de l'Escola Les Muralles de Montblanc. Molt bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Aquest dilluns es reobren les escoles. Imagino que no ha estat un estiu gens fàcil, oi?
Bueno, ha estat un estiu molt complicat, no només per als mestres, sinó per totes les famílies i per tothom. És una situació inaudita, insòlita, i que hem d'anar afrontant el dia a dia, perquè és el dia a dia, no podem pensar d'aquí 15 dies o de 2 mesos, sinó és el dia a dia.
L'escola, Les Muralles, com s'ha adaptat a les noves mesures del Covid i si heu hagut de crear potser algun nou espai per adaptar-vos amb aquestes noves mesures i nova normalitat?
L'escola ho va planificar tot amb el pla d'organització que teníem pel juliol i després amb les directrius d'ensenyament, perquè han anat canviant bastant en els últims dies. Per exemple, ahir em va sortir una altra de disposició. Hem adaptat els espais de l'escola. De 21 espais, ara en tenim 27. Val? I hem fet tots els grups dels grups estables amb grups que tinguin menys de 20 alumnes, excepte tercer, que en té 21, que no tenim més espais, és a dir, no hi ha més lloc, i que el que desitgem és que els nens i nenes vinguin a l'escola i a l'edifici de l'escola, doncs hem fet això.
Per crear aquestes noves mesures, i ara ho deies, hi ha hagut molta incertesa, no? Perquè fins a últim moment sortien noves normatives, noves coses a fer. Com ho heu portat des de l'escola?
Amb molta feina, amb moltíssima feina. És a dir, la Festa Major ni l'he vist, perquè no l'ha vist ningú, però els dies es fan curts i les hores són molt curtes. És a dir, necessitaríem uns quants dies més, però no els tenim, i el que tenim ara és tota l'organització. Ens hem adaptat moltíssim. Des del juliol, a l'agost vam parar una setmana que no vam fer gasi, jo no vaig fer res, vaig fer vacances, i després ja hem tornat a continuar. El que passa que, clar, cada dia ens van sortir noves notícies, noves disposicions, i ens hem d'anar adaptant. Avui mateix he enviat a les famílies fa una estona tota l'organització del pla d'organització del centre, i amb l'última disposició, que és l'ús de mascaretes obligatòries a partir de 6 anys i per tothom, i molt recomanable infantil.
Com ho veus, això de que els nens portin mascareta dins a l'escola tots junts? Pot ser un perill, pot ser que sigui més segur, que diguin com s'intercanvien un llapis, s'intercanvien la mascareta?
Jo penso que tothom és molt curós. Amb totes les reunions que hem fet online amb les famílies, que per cert, moltíssimes gràcies a totes les famílies per la participació que hi ha hagut, perquè, i a més amb moltes aportacions positives i tothom dient el que voldria millorar, i bueno, molt bé, estic molt contenta de totes les famílies i de l'AMPA amb el vehiculant tots els temes. La situació és que tothom és molt responsable del fet que estem vivint, de la situació actual, que és històrica, és una situació històrica, és a dir, els llibres d'història d'aquí 10 anys ja sortirà, i quan nosaltres siguem vellets direm, carai, aquell any que vaig passar malament de tanta feina i de tanta organització. Però també hi ha famílies que ho passen malament en altres àmbits, del treball, de la feina, del patir, perquè clar, això és el ritme de cadascú, cada família té la seva característica, té la seva disposició, i tots ho hem d'afrontar de la millor manera. L'escola hem fet un munt de mesures, les hem compartit amb les famílies, les hem parlat, les hem transmès. avui, que és dia 10, les hem enviat a les famílies. Tothom n'és coneixedor. I amb tot això anirem creixent, perquè no serà un document estable, és un document que anirà creixent i anirà canviant.
Ara ho deies, és un moment històric. Tu, Mari, fa molts anys que et dediques a l'ensenyament i evidentment mai havies viscut una situació com aquesta. Què és el que potser està sent més difícil de gestionar?
El més difícil és el dia a dia. És el dia a dia i l'incertesa. És igual que amb totes les situacions, quan tu visualitzes el que aniràs a fer, el que aniràs a treballar i com ho faràs, perfecte. Però amb aquesta circumstància que ara tenim davant, hi ha moments que jo no ho visualitzo. És a dir, hi ha situacions que costen bastant. Com es fa? A base de feina. Penseu que tenim un equip que està treballant moltíssim. Dono les gràcies a tots els mestres i un agraïment molt profund a tota la comunitat també, educativa. Però tots l'equip docent que tenim a l'escola està treballant moltíssim. El conserge, l'administrativa, tothom està treballant moltíssim.
Ja sabeu qui serà el vostre referent educatiu en aquests moments que entrem ara?
Referent educatiu a on?
A l'escola. A l'escola i com a... Referent Covid educatiu, exacte, sí.
Referent Covid educatiu sóc jo. Com a segon hi ha el de riscos laborals i com a tercer tenim el secretari de l'escola. És a dir, hem fet A, pla A, B, C, per si ho cas.
I també hi ha canvis al carrer. Els pares, per exemple, no podran entrar al pati, veritat? Quins altres canvis heu fet?
Ui, n'hem fet molts de canvis, moltíssims. Perquè de l'escola que teníem l'any passat, amb la que tindrem ara, l'essència serà la mateixa, perquè volem que els nens i nenes vinguin a l'escola contents, aprenguin i creixin. Aquesta és l'essència i jo penso que hem de continuar amb aquesta essència, però de canvis n'hi ha moltíssims. És una de les coses que ens sap més greu que tot plegat hagi canviat les relacions socials. Aquesta Covid ens ha canviat a tots plegats, a tots. I la relació que hi havia al pati, la relació que hi havia de franquesa amb les famílies d'entrar, sortir i tot, doncs això, clar, ha de quedar minimitzada per prevaldre la seguretat de tots els que actuem aquí a l'escola i sobretot dels nens i nenes.
En cas de que aquí a l'escola hi hagués un cas, algun nen presentés un cas o algun professor, quina seria la vostra manera d'actuar davant d'això?
Amb tot això estem en plena formació i avui hem tingut claustre i els he comunicat als mestres. Si mai hi ha un cas, m'ho han de comunicar a mi, tenim tot un protocol, després d'aquí es comunica a les famílies, la família es contacta amb el CAP, no hi va, sinó que contacta, i amb tot això tenim un referent a dins de Sanitat que avui ens han d'enviar la documentació a veure qui és exactament, però bueno, és la infermera de Salut, suposem, i amb tot això trucarem al gestor Covid del CAP, val? I ell també ens ajudarà a fer tot el seguiment del cas.
Canviem una miqueta de tema, més enllà del Covid, suposo que com a escola teniu novetats en aquest curs 2020-2021, ens les expliques una miqueta?
La novetat és el Covid, la novetat. A veure, tenim molta incorporació de gent, ha vingut, bueno, molta, no gaire, perquè per això del Covid només ens han donat un mestre. És a dir, que a les notícies es trasllada que hi haurà molts reforços, però som una escola de quasi 500 alumnes i només tenim un mestre, a més. Val? Llavors, què hem fet? Hem fet que hi hagin grups estables, que cada tutor faci de grup estable i estigui fent les assignatures. Ens hem organitzat molt bé i tothom ha sigut proactiu amb aquest aspecte, que penso que és la part més positiva que podem dir, que tothom n'és proactiu, tots els pares i mares són conscients de la situació que vivim i de la dificultat d'organització, de traslladar totes les coses tant amb ells com els mestres, i penseu que bueno, seguirem endavant, és a dir, som una escola, som servei públic, hem d'obrir, diuen que som essencials i ho som, perquè en realitat la vida continua, no? En una reunió de pares de cicle superior ho va dir una senyora molt ben dit, diu, és que hem de ser positius, hem de tirar endavant i els nens i nenes han de créixer i han d'aprendre.
Hi ha algunes escoles referent al Covid que, per exemple, algunes classes les faran via online, via conferència, o en cas vosaltres teniu l'opció de que si, per exemple, algun professor es fiqués malalt, doncs dir-li doncs, des de casa farem la classe, us projectarem la professora i els nens doncs, a l'aula. Heu pensat en aquesta opció?
A veure, en el supòsit que has dit, si un mestre es posa malalt, té un substitut. Si està malalt el mestre, no treballa. El mestre està de baixa i no treballa. Llavors, el que sí que hem fet dins el pla d'organització és un pla B, és a dir, en cas de confinament doncs s'estructura tota una sèrie de requisits. Amb tot això, és en constant revisió, ja ho he dit abans, aquest pla, perquè tenim una comissió TAC formada per mestres de tots els cicles de l'escola que han millorat moltíssim tot el que és organitzativament a nivell TAC, ens hem format aquest estiu i tirarem endavant amb tot això.
Doncs moltes gràcies, Mari, fins aquí l'entrevista i gràcies pel temps que us heu donat ara que esteu tan ocupats abans de començar el curs.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs això és el que ens explicava la directora de l'Escola Les Muralles de Montblanc, la Mari Vallès, que hem volgut parlar amb ella en aquest inici de curs. I tenim també a l'altra banda del telèfon a una altra directora, en aquest cas de l'Institut Martí Bomà de Montblanc, a la Imma Hueso. Directora, bon dia.
Hola, bon dia.
14 de setembre, suposo que és una data que feia ja setmanes i setmanes que teníeu molt marcada el calendari, eh?
I tant, portem tot, mira, com aquell que diu, des dels finals de juny, o sigui, tot el juliol i l'agost, encara que fèiem vacances, continuàvem pensant i treballant per aquesta data.
Ara ho comentàvem amb la directora de l'escola que teniu al costat, l'escola a les Muralles, que això ha estat un estiu complicat en el sentit que no heu parat de treballar i gairebé sempre amb molts canvis. Com ha estat, Imma, l'organització d'un curs que normalment, vaja, al juny pràcticament teniu ja, quan s'acaba el curs, tot el curs vinent ja preparat, enguany ha sigut totalment diferent?
Doncs la veritat és que sí, la veritat és que sí, perquè a més no és una cosa que digues que ens van dir serà així, sinó que això ja veus tu que segons les notícies anava canviant per moments, no? Tan aviat van començar dient que els grups serien més reduïts, després van ampliar la ràtio, primer també van començar que serien semipresencial, després van... O sigui que anàvem una mica sobre la marxa, el que passa és que nosaltres particularment creiem com a professors que el millor és que sigui el curs presencial, evidentment, amb els alumnes a l'aula i amb el professor. No? Vull dir, no mirar-te per una pantalla, com havíem acabat el curs aquest. I ha sigut doncs, un treball continu doncs, de buscar espais, de mirar com farem encabir els alumnes, de mirar que el grup sigui el màxim estable, i també sempre amb la intenció de procurar que totes les classes es fessin aquí a l'institut, no haver de sortir i buscar espais alternatius.
En aquest sentit, entenc que ho heu aconseguit. Imma, com us heu organitzat? Com heu redistribuït l'institut per poder encabir a tothom?
Bueno, doncs, a veure, el que hem fet ha sigut, teníem aules específiques, doncs com seria l'aula d'idiomes, un laboratori, l'aula de música, que aquestes aules les hem reconvertit en aules d'un grup estable. Llavors, nosaltres, per la ràdio que teníem, ens han donat un grup més a tercer d'ESO, perquè era on passàvem de 90 alumnes pels tres grups que teníem inicials, o sigui que ara farem 4. Llavors, el que hem procurat és o sigui, reconvertir aquestes aules, que t'he dit, aquestes aules específiques, en grups estables, de manera que a l'hora de les optatives pues, han minimitzat una mica la divisió de grups perquè no es barregin i intentar això. Quan el professorat no és tan estable com seria primària, perquè anem passant diferents professors segons les matèries. El que ja vam decidir d'un bon principi seria que tots utilitzaríem mascareta i que guardaríem la distància.
Clar, això és una decisió al final pròpia de cada institut o de cada mestre, de cada professor, el tema de la mascareta?
No, el tema de la mascareta ja vam decidir que seria tot el professorat que aniria amb mascareta.
Val.
Nosaltres ja ho vam decidir abans de que fes com a obligatori, entens? Ja vam pensar que seria la millor manera. I després també el que hem buscat és que l'alumnat, o sigui, entrar per diferents entrades, de manera que tampoc s'ajuntin massa alumnat aquí al centre.
Que estem parlant d'un institut de quants alumnes actualment, Imma?
Pues pràcticament som 580, una cosa així, entre 5... una cosa així d'alumnat. Sí, sí, són bastants alumnes.
A l'hora de treballar aquests grups estables, clar, en un institut, en un centre, a banda de les classes, evidentment hi ha això, matèries optatives, o hi ha classes de teatre, per exemple. No sé si tot això es podrà mantenir o de moment el curs comença pelat de tot això, per entendre'ns.
A veure, nosaltres, el que seria, a primer d'ESO és el grup que serà més estable, perquè aquí les optatives que fem no les farem barrejant els grups, sinó que un trimestre faran una optativa, o sigui, cada grup farà una optativa diferent. Normalment ho fem per reforçar les instrumentals, no? Pues faran una optativa de català un trimestre, l'altre trimestre serà de castellà, l'altre de matemàtiques, d'acord? A segon d'ESO, com que ja introduïm com a llengua estrangera el francès, aquí ja tenim serien aquestes dues hores de matèria optativa en el que se barrejaran alumnes de segon A amb segon B i amb segon C, que són aquests grups que tenim, entén? Uh-huh. Amb aquestes ja sempre hem dit que aquestes hores l'alumne que va a una altra aula i ocuparà una taula que no sigui la seva, perquè, clar, l'alumne sempre ocuparà la seva taula, no? Doncs la desinfectarem. Aquesta taula se desinfectarà per canviar. I després sempre amb la mascareta i a les aules ja estan les taules separades, de manera que guarden la distància. Perdona. A tercer d'ESO passa el mateix, hi ha una matèria optativa, que també es faran. I a quart d'ESO és on hi ha les matèries optatives. Va? Llavors ja aquests alumnes pues, seguirem el mateix protocol. Quan un alumne canvia d'aula i se'n vagi amb un altre i ocupi una taula que no sigui la seva, la netejarà taula i cadira, d'acord? Uh-huh. I mantenint la mascareta i la distància de seguretat. I de tant en tant, pues, i el rentar de mans que farem contínuament, el professor ja tindrà una ampolleta amb l'hidrogel perquè els alumnes se vagin rentant, a les entrades, cada entrada hi ha també un difusor, un dosificador d'hidrogel perquè l'alumne quan entra també se pugui rentar les mans, a totes les entrades per la qual entren els alumnes.
Uh-huh. I a batxillerat i cicles formatius entenc que més o menys la mateixa tònica, eh?
Sí, sí, a batxillerat, exacte, el mateix. La idea és aquesta. Passa que, per exemple, els de batxillerat entren per una porta diferenciada de les alumnes d'ESO i els de cicles formatius entren per una altra porta també diferenciada dels alumnes d'ESO i de batxillerat. O sigui, hi ha aquestes tres portes que entrarien als diferents nivells.
I no sé si en els patis, a l'hora del pati, també hi ha hagut canvis en aquest sentit.
A veure, amb els patis, sí, hem fet una zona zonificada, com si diguéssim, han dit, hi haurà una zona pels alumnes de primer d'ESO, i en el qual les instruccions seran que els dels grups de primer d'ESO intenten mantenir-se el més estables possibles, que estiguin els de primer d'ESO A pues, en una zona, els de B i l'altre grup en una altra, ¿vale? O sigui, els de segon d'ESO tenen una altra zona del pati, també. El mateix tercer i quart. Els alumnes de batxillerat sortiran fora, o sigui, ells ja de norma ja surten, o sigui que els farem sortir fora del pati, uh-huh. I els de batxillerat, i els de cicles igual. Entens? Ells, de fet, fins ara ja eren alumnes que marxaven, però abans, quan sortien, traspassaven tot el pati i anaven cap a fora. Ara ja aniran directament fora, sense passar pel pati.
Des del Departament d'Educació s'anunciava també fa unes setmanes el reforç de professorat. No sé si en el vostre cas això ha arribat, és a dir, teniu professors i professores noves aquest curs?
A veure, tenim un professor de reforç, sí. A nosaltres ens ha arribat un professor de reforç al centre, que és el que ens ha permès fer un grup més a tercer d'ESO. Uh-huh. I de fet, la veritat és que també hem començat molt bé, perquè totes les substitucions i tots els professors que ens faltaven, tots els han nomenat, O sigui, que pràcticament comencem amb la plantilla, excepte ens falta mitja jornada d'un professor de català, que suposo que el nomenaran demà, però ja tenim tota la plantilla.
Mm-hmm. Per tant, comenceu en aquest sentit el curs equipats, podríem
sí,
dir.
Sí, sí, exacte, en aquest sentit, sí.
Ja per acabar, clar, és un curs molt incert, amb la pandèmia, amb el coronavirus sobre la taula. No sé, en el vostre cas, quina feina heu hagut de fer per formar-vos en aquest sentit i per, vaja, a com actuar en cas que hi hagi algun cas, que hi hagi algú que presenti símptomes. Entenc que heu hagut de fer també tot un treball per actuar quan hi hagi algun cas com aquest.
Bueno, sí, és el protocol que ens envia el Departament d'Educació. Uh-huh. O sigui, nosaltres ja tenim una zona que està, una aula que està ventilada, en el qual té inclús sortida a l'exterior directament, o sigui, en el qual podem aïllar allà el cas, el sospitós de que tingui la Covid, no? Trucarem a la família, que serà el que vindrà a buscar l'alumne, d'acord? I llavors és la família la que quan arribi a casa seva s'ha de posar en contacte amb el cap de referència. Nosaltres també donem les dades, tenim un aplicatiu en el qual haurem de posar totes les dades de casos sospitosos o casos confirmats, i això ja es farà el seguiment al Departament de Salut. És el que tenim. En el cas d'un professor, doncs farem el mateix. També l'aïllarem i comunicarem les dades. És el que, teòricament, el protocol que ens marca el Departament d'Educació.
Imma, fa molts anys que ets professora, ara fa uns quants anys de directora. Suposo que mai t'havies trobat una situació com aquesta, en què a l'inici de curs parlem més d'una cosa totalment aliena als estudis i no parlem tant de vaja, com comença el curs, quines matèries es faran, quines novetats hi ha, com s'impartiran. Suposo que, malauradament, gairebé ha quedat en un segon pla, això.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que tens tota la raó, perquè tot el curs, tot el que seria aquesta preparació, estan pensant en això, en quins espais, com estaran, podran estar separats, no podran estar separats, com ho farem, inclús, o sigui, han buscat els espais perquè els seus recorreguts siguin el mínim possible, o sigui, que els alumnes, quan estan a primer d'ESO, si han de sortir un moment per fer alguna cosa, que, o sigui, que facin el mínim recorregut i que no traspassin per les altres aules dels altres cursos, entens? Vull dir, per on entren els alumnes de batxillerat, doncs han de buscar que les seves aules estiguin el més properes amb aquesta porta perquè no tinguin que anar a l'altra punta de centre. O sigui, hem intentat minimitzar els recorreguts per dintre del recinte, i clar, o sigui, han anat pensant més en aquestes coses que és el que dius tu, que és el que pensàvem fins ara, com si diguéssim, què podíem fer. Però bueno, la situació que ens toca viure, perquè clar, és que aquesta situació és el que diem. A vegades penso que a vegades quan veiem alguna pel·lícula, no? O quan estàs mirant alguna pel·lícula que et parlen d'això, d'una infecció per un virus, penses, fins fa 4 dies això m'ho mirava i pensava, bueno, va, això no passarà mai de la vida, no? I ara estàs mirant i penses, pues mira, si la tenim aquí. És a dir, són situacions d'aquelles inesperades i que hem d'anar actuant pues, una mica per intentar tornar a la màxima normalitat que ens toca ara viure ara, o viure el més tranquils possibles, no?, en aquest sentit.
I no sé si, en aquest sentit, Imma, a nivell d'impartir matèria, no sé si la situació farà que es vagi més per feina, en el sentit de que es vagi a explicar allò curricular essencial, perquè, vaja, en el cas que en algun moment s'hagi de tancar l'escola o s'hagin de fer classes semipresencials, vaja, que s'imparteixi la màxima matèria possible?
Sí. Bueno, jo crec que sí, que enguany és el que dius tu. Potser tots, com que tindrem aquesta cosa al damunt que no saps mai el que pot passar, crec que sí, que anirem per feina. I, de fet, també continuarem preparant el curs de manera que, si passa qualsevol cosa, puguem fer-ho de forma que no sigui presencial, però que sigui el més efectiva possible, no? O sigui, ja, de moment, nosaltres que tenim un domini, que és el domini i és Martí l'Humà, doncs a tots els alumnes els hem creat un correu, perquè sigui el correu de contacte amb el professorat, amb els centres, és un correu que es podran contactar entre ells, o sigui, de manera que, vulguis que no, encara que sigui presencial, sempre anirem preparant una mica el lliurament de fenyes, el lliurament de treballs, la presentació, que ho puguin fer també ja de forma, via telemàtica, una mica per preparar, per si de cas ens torna a passar una cosa com la que ens va passar el curs passat. Entenc?
Doncs escolta'm, gràcies avui per haver-nos acompanyat. T'emplacem a d'aquí unes setmanes tornar a parlar per ja fer balanç de com ha anat aquest inici de curs. Avui tot just és el primer dia, avui arrenquem, avui podem explicar com us heu preparat, però vaja, no podem explicar massa cosa més. En tot cas, bon inici de curs i vaja, que esperem que vagi tot bé.
Doncs pues vinga, moltes gràcies. I això és el que esperem tots, que vagi tot molt bé.
Vinga, adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs així ha estat l'inici de curs a Montblanc. Hem parlat amb l'escola Les Muralles i també amb l'Institut Martí Humà.
De dilluns a divendres, Bon dia Montblanc. L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Avui arrenca el curs escolar i arrenca també la 37a temporada de Ràdio Montblanc. La graella de l'emissora arriba amb algunes novetats i amb la consolidació de programes que la darrera temporada van funcionar molt bé. Després de l'aturada de l'estiu, l'emissora torna amb tot el seu equip de col·laboradors per entretenir i informar els oients i, com sempre, la informació local i l'entreteniment seran el nostre pal de paller. Una temporada més, Ràdio Montblanc emetrà cada dia a les 10 del matí això que esteu escoltant, el Bon dia Montblanc, una finestra diària a l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà. Cada matí us acompanyarem per actualitzar-vos, per posar-vos al dia de tot allò que és notícia. I el que ja va començar la setmana passada és el programa Carrer Major, que realitzem amb 8 emissores del Camp de Tarragona i amb el suport de la xarxa de dilluns a divendres de 4 a 7 de la tarda. Les emissores som Ràdio Montblanc, Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio La Selva, Ona la Torre, Altafulla Ràdio, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Vex Ràdio. El programa està presentat pel periodista Eduard Virgil i compta amb la periodista Jordina Moix des dels estudis de Ràdio Montblanc. La informació diària es complementa amb l'informatiu de la xarxa, l'edició matí de 7 a 10, al migdia a les 2 i al cap de setmana, els dissabtes i els diumenges, a les 8 i a les 2. El Bon Dia Montblanc tindrà també una edició enguany cap de setmana, que servirà per repassar tota l'actualitat de la setmana i abordar amb més calma els temes més destacats. S'emetrà els dissabtes i diumenges a la 1 del migdia. I també torna a la grella de Ràdio Montblanc, ho farà d'aquí uns dies, al Racó de l'Esport, els dilluns a les 7 de la tarda, amb el Javi Ardila, tota l'actualitat en mitja hora per abordar això, l'actualitat esportiva de la vila, en un any també incert per l'esport base a causa de la pandèmia per la Covid-19. I Ràdio Montblanc continua també enguany amb la fórmula de fer diversos programes d'emissió mensual. Es tracta d'una manera de facilitar als col·laboradors la seva tasca i poder garantir la continuïtat d'espais que requereixen de molta producció. Així continua el dansa.cat, que no ha fet vacances a l'estiu i tampoc ho va fer durant el confinament. De fet, l'espai s'ha convertit en un referent pel món de la dansa. Serà la segona temporada del programa presentat per la periodista Marta Arjona. S'emetrà el segon dissabte de mes a les 10 del matí i enguany tindrà una durada d'una hora i mitja. I el tercer dissabte de mes arriba la tercera temporada del Conquencs Fora Vila amb la periodista Montse Plana. L'espai, que també s'emetrà un dissabte al mes a les 10 del matí, entrevista a cada programa un conquenc que viu lluny de casa. I el primer dissabte de mes s'estrena la segona temporada del Química, això arribarà però a l'octubre, l'espai de química i divulgació científica que realitzen els químics Jordi Saumell i Maria Torrelles. De mitja hora de durada, el programa abordarà cada mes temes relacionats amb la química. I finalment, el quart dissabte de mes estrenem l'espai Plaça Major número 1, un programa d'actualitat política per seguir tota l'activitat de l'Ajuntament de Montblanc. S'emetrà també a les 10 del matí. I també torna, una vegada al mes, l'espai d'entrevistes Cau Contijoc, els dilluns a les 8 del vespre. I els programes musicals tindran també presència aquesta temporada, com sempre, a Ràdio Montblanc. Un dels clàssics de les últimes temporades és el Connexió Skokien, que continua les seves sessions punxant vinils en directe els dijous a les 8 del vespre. Rubén San Juan, que està al capdavant del programa, estrena també el Vinílicament, que s'emetrà els dimarts a les 8. Per tant, dos dies, doble sessió de punxa discos, podríem dir, de punxa vinils, els dimarts i els dijous. I aquesta temporada torna a Ràdio Montblanc el programa Habana Vieja, un programa d'havaneres produït pel grup montblanquí Habana Vieja, l'espai que va tenir una molt bona acollida durant dues temporades, torna a l'emissora els diumenges a les 10 del matí amb nous capítols. Recordem que del programa en va sortir un llibre i aquest estiu també s'ha pogut escoltar a Ràdio Esteu per tota Catalunya. I tres novetats més al cap de setmana. D'una banda, arriba el programa Engresca't, un espai de participació dels oients que vol recuperar l'esperit dels programes que vam fer durant el confinament a Ràdio Montblanc. Recordeu els diumenges durant el confinament que vam compartir dues hores plegats escoltant música, escoltant-vos a vosaltres, als oients de l'emissora. Doncs bé, el programa plantejarà cada setmana un tema i els oients podran enviar notes de veu i també dedicar cançons. Estarà presentat per Irene Oíria i David Cendra i es podrà escoltar els diumenges a les 12. També els diumenges, però a les 11, es podrà escoltar un nou programa 50 mil·límetres, un espai dedicat a la fotografia, presentat per Jordina Moix. Cada programa estarà dedicat a un o a una professional de la fotografia del nostre territori per conèixer la seva feina i també la seva trajectòria. I els dissabtes a les 6 de la tarda s'estrena el programa Fer la mà. Presentat per Pau Llort i Pau Conillera, el programa es basarà en la conversa entre els dos col·laboradors que divagaran davant del micròfon sobre temes que els interessen. I, evidentment, continuen també dos programes consolidats a la graella. És el Pàgina 107, el programa de l'associació literària L'Escarrig de Literatura, els dimecres a les 7 de la tarda, i també a Do Món a la Ràdio, cada 15 dies, els dijous, amb una hora de tertúlia i entrevistes al voltant del món de la dona. Són aquestes les novetats de la 37a temporada de Ràdio Montblanc. Això és el que passa avui, però fem una mirada al que va passar el passat divendres. Era la Diada Nacional de Catalunya i més de 1.500 sabates van omplir la plaça de Sant Francesc divendres al matí per celebrar la Diada. Va ser l'acte simbòlic organitzat per l'ANC de la Conca de Barberà per commemorar l'11 de setembre, marcat per la crisi sanitària mundial. L'objectiu de l'acte ha estat deixar petjada en el camí cap a la independència des del 1714 fins a l'actualitat, fent un recorregut per les diverses manifestacions celebrades els darrers anys. A la posada en escena s'hi han pogut veure, a banda de les sabates, samarretes de les diades organitzades per l'ANC, així com pancartes. El camí s'ha simbolitzat amb una gran estesa de sabates que l'ANC ha recollit durant les darreres setmanes. Se n'han pogut col·locar més de 1.500 d'un extrem a l'altre de la plaça de Sant Francesc. Un cop acabat l'acte, les sabates s'han donat a entitats socials com Càritas. Escoltem el coordinador de l'ANC a la Conca, Jordi Saumell.
Té un doble objectiu. Per un costat, la voluntat de l'ANC de seguir, com cada any, el nostre ADN és el carrer, i volíem seguir al carrer pressionant per l'objectiu de la República Catalana. I, per tant, aquestes sabates el que volen és simbolitzar les persones que avui haguessin estat en aquesta plaça, de no sé perquè la pandèmia ens ho ha impedit. Darrere de cada una d'aquestes sabates hi ha una persona que avui seria aquí. I per un altre costat, aquestes sabates volen representar el camí que ha fet l'independentisme, el camí que ha fet el catalanisme i l'independentisme des del 1714, quan perdem les nostres llibertats, fins a, passant per cada una de les etapes que ha viscut la nació catalana, fins a la situació actual, fins al 2020, amb la reclamació de fer efectiva la República Catalana que vam votar i proclamar el 2017. Calculem que hi ha unes 1.500 sabates, podria ser que més. Estem una mica desbordats perquè realment la resposta de tots els pobles de la comarca ha estat espectacular, i des d'aquí volem agrair moltíssim a la gent aquesta implicació aquest any en aquesta diada diferent, però que s'hi han embolcat, s'hi han implicat i han volgut d'alguna manera ser avui aquí deixant petjada a la plaça Sant Francesc de Montblanc.
Això és el que va passar, com dèiem, el passat divendres.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
El risc de rebrot per Covid-19 a la comarca de la Conca de Barberà torna a baixar després que la setmana passada toqués sostre amb un risc de rebrot molt alt, al voltant dels 270 punts. Malgrat les dades de la setmana passada, la Conca de Barberà, però, és una de les comarques de Catalunya amb el perill de rebrot més baix. Concretament, és la tercera comarca catalana amb un risc de rebrot més baix. El que també ha baixat durant els últims dies és la taxa de contagi, la velocitat de propagació del virus, que ja acumula diversos dies seguits de millora. Si la setmana passada la Conca de Barberà es va situar com la segona comarca amb la taxa més elevada de Catalunya, amb 2,90, avui baixa fins a una taxa de contagi, una RT, de 0,57. Per tant, sembla que milloren aquestes dades. D'altra banda, en la crònica de successos, us expliquem que els bombers de la Generalitat han rescatat, ho feien divendres a la tarda, una dona ferida al Pinatell, a Montblanc. En les tasques de localització i rescat hi van participar efectius dels bombers de la Generalitat, del sistema d'emergències mèdiques, dels Mossos d'Esquadra i també de la policia local de Montblanc, segons ha informat la mateixa policia montblanquina. La dona, de 53 anys i veïna de Valls, va caure de 3 metres després de patir un mareig. Finalment va ser traslladada amb helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. I així comencem aquesta nova temporada. Cada dia a les 10 del matí, tota l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà, aquí al Bon Dia Montblanc.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc. l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
I cada dia, una estona del programa, uns minuts, vaja, hi posarem música, música optimista per encarar el dia, per encarar la jornada, i avui ho fem amb aquesta cançó que ens va acompanyar durant el confinament i que avui precisament ha estat la cançó que ha sonat als altaveus de l'escola, les muralles de Montblanc. És La gran eufòria, de Joan Dausà.
La gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem temptats de deixar-ho estar. És com si tot
òptica arriba a totes les comarques de Catalunya. Quilòmetres d'oportunitats que ens connecten al futur. Perquè el poble més petit pugui acollir l'empresa més gran. Perquè sentis a prop els que estan lluny. Perquè tenir feina no depengui del lloc on visquis. Invertir en connectivitat és avui garantia de progrés per tothom. Benvinguda Fibra Òptica. Benvingut futur. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Programes musicals, entrevistes, entreteniment, informació, cultura, debat.
Ràdio Montblanc és tot això i molt més.
Sintonitza'ns al 107 de la FM, a la TDT i a radiomontblanc.cat.
Tres maneres d'escoltar-nos, tres maneres de gaudir-nos.
Ràdio Montblanc, perquè les coses de casa només les podràs escoltar a la teva emissora. Totes les notícies.
Tots els programes.
L'agenda d'activitats de la comarca.
La ràdio per internet, per escoltar-nos quan vulguis i des d'on vulguis.
Entra a radiomontblanc.cat, el portal informatiu de la teva ràdio. Una finestra oberta a l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
Radiomontblanc.cat, el teu portal informatiu. La teva ràdio.
La temporada passada ja va ser intensa. Carrer Major torna aquest setembre carregat de sorpreses. T'esperem per passejar amb nosaltres cada tarda de 4 a 7. 8 ràdios del territori, la xarxa audiovisual local, ens acostarem, com sempre, a tota l'actualitat i el millor entreteniment, perquè el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem des del Camp de Tarragona. Les realitats locals i més properes les seguiràs trobant aquí, a Carrer Major.
dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I fins aquí el repàs a l'actualitat, fins aquí el primer Bon Dia Montblanc d'aquesta temporada 2020-2021 de Ràdio Montblanc. Ens escoltarem, ens podreu escoltar cada dia a les 10 del matí puntuals aquí, a la vostra emissora local. Nosaltres, com dèiem, ens hi tornem a posar demà. Podreu escoltar aquest programa en reemissió a la 1 del migdia, també a les 3 de la tarda, i també a la nostra pàgina web, a radiomontblanc.cat. Res més, que passeu un bon dilluns, un bon inici de curs per tothom, un bon inici a la feina, per aquells que avui torneu a la feina, i vaja, benvinguts a la nova temporada de Ràdio Montblanc. Us anirem a poc a poc explicant les novetats, us anirem desgranant els dies que arriben els nous programes. No començarà tot de cop aquesta setmana, ja ho sabeu que ho anem fent, doncs vaja, com els nostres col·laboradors poden, i per tant, a partir de la setmana vinent, a poc a poc anirem arrencant aquesta nova temporada de ràdio. Res més, que passeu un bon dilluns. Adéu-siau.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.